Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julve. Ho acabem de saber. La Fiscalia obre diligències per 13 homicidis imprudents en l'incendi mortal a la discoteca de Múrcia aquest cap de setmana. La titular del jutjat d'instrucció número 3 serà l'encarregada d'assumir aquesta investigació i esclarir els fets i depurar les possibles responsabilitats penals. De fet, ahir l'Ajuntament va anunciar que es personaria com a acusació particular contra l'empresa Teatre SL per incomplir les ordres de tancament del local decretades ja fa més d'un any. Avui els equips forenses han conclòs les autòpsies i estan a l'espera dels resultats dels perfils genètics per acabar d'identificar tots 13 cossos. Més qüestions. Catalunya torna a ser la principal via d'entrada i transport de xix cap a Europa. La pressió policial a l'estret de Gibraltar empeny els narcotraficants a descarregar la droga a la costa catalana. En els últims 5 anys, els Mossos han confiscat més de 40 tones de xix al nostre país. Més detalls, Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Una mercaderia que al carrer s'hauria venut per uns 250 milions d'euros. Els Mossos d'Esquadra remarquen que actualment no els consta que es produeixi haixix a Catalunya, a diferència del que passa amb la marihuana. Una altra diferència amb aquesta droga és que, tot i que han incrementat els assalts entre narcotraficants, aquests no són tan violents i tampoc n'hi ha tants. Els grups que introdueixen la droga aquí arriben amb llanxes de gran potència des del Marroc i busquen punts discrets de la costa catalana i que siguin de fàcil accés per descarregar els farcells de droga i enviar-los en furgonetes, cotxes o camions cap al mercat europeu.
Moltes gràcies, Pau. I el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la pujada salarial del 0,5% per compensar l'augment de l'IPC als funcionaris i treballadors públics de totes les administracions. La mesura suma un cost d'uns 740 milions d'euros i tindrà caràcter retroactiu des del gener. L'increment surt d'un acord signat amb els sindicats que establia pujades fixes i variables lligades a certs llindars de la inflació, tot plegat després que l'INE publiqués les dades del setembre i ja s'ha activat aquesta primera pujada. En concret, els salaris dels treballadors, com dèiem, pujarà un 0,5% perquè la suma de l'IPC harmonitzat del 2022 i els 9 primers mesos d'enguany ha superat el 6%. I encara sobre el Consell de Ministres, aquest també ha aprovat que el Ministeri de Cultura destini 14,5 milions d'euros en ajudes a les sales de cinema de tot l'Estat per donar-los suport després de la pandèmia. Són 4 milions més que els que es van destinar a la convocatòria de l'any passat. La mesura s'assuma a altres iniciatives per impulsar el sector del cinema, com ara la subvenció aprovada el mes de juny per oferir entrades de cinema a 2 euros per a espectadors més grans de 65 anys. I en plana municipal, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aposta per ampliar l'àrea metropolitana a tots els municipis del Vallès Oriental i Occidental, el Maresme i el Garraf, també abans del 2039. En una conferència Foment del Treball, el Batlle es posa per objectiu impulsar una metròpoli federal que plegui a 2 milions de ciutadans més dels que plega ara. El socialista també ha defensat que amb aquest model els municipis que integrin l'AMB conviuran, diu, en peu d'igualtat. Cop d'ull a la informació esportiva amb Anna Closa.
El Real Madrid assegura a través d'un comunicat que emprendrà accions judicials contra José Manuel Villarejo, on acusava el club blanc de subornar els àrbitres i de dir que el seu president Florentino Pérez és intocable i que per aquest motiu no li ha passat mai res. El Madrid assegura que les acusacions de Villarejo a RAC1 són falses i que per això han decidit presentar una denúncia. Sobre si Florentino Pérez ha subornat àrbitres i si és intocable o no, n'ha parlat el president de la Lliga, Javier Tebas.
Por eso muchas veces hablo periodistas estilo Villarejo, ¿no? Te inventas una noticia, la publicas y luego la llevas a un juzgado para intentar ver qué puede tener problemas. Entonces tendrá que sacar más. Pero la segunda parte que él dice que Florentino es intocable, que se la había hecho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Porque no es que la diga Villarejo, es una cosa post populi en este país, ¿no? Pues que lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo, no hace falta más, ¿no?
D'altra banda, l'expresident del Barça, Sandro Rosell, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha qualificat de brutal la persecució i repercussió del cas Negreira.
Moltes gràcies, Anna. I abans de marxar, continuem molt pendents d'aquesta compareixença del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que aquest matí, com us hem explicat, s'ha reunit amb el rei Felip VI. Si res no canvia, el socialista rebrà l'encàrrec del rei per la investidura. De fet, la ministra portaveu del govern en funcions, Isabel Rodríguez, ha estat l'encarregada d'anunciar que aquesta compareixença de Pedro Sánchez es posposava per més endavant, un cop la presidenta del Congrés, Francina Armengol, es trobés amb el monarca per anunciar-li la decisió que ha pres. Una informació, per tant, que us ampliarem d'aquí una hora, a les dues, a les 3 del migdia i a la resta de butlletins informatius. Tot seguit, us deixem amb el tram final de la caravana.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
6 minuts, gairebé 7, que passen de la una del migdia. Encetem la recta final d'aquest programa amb la darrera hora d'aquest dimarts i ho fem per saludar a Olma Giró i la seva girocleta, que em sembla ens explicava avui que anava cap al forn que fa el millor pa de pagès de Catalunya, ni més ni menys, que es troba a Barcelona. Giró, què? On estàs?
Hola, Joan. Molt bon dia. Escolta, bon estic dia. A Sant Andreu, al barri de Sant Andreu de Barcelona, perquè el forn del passeig, com bé has dit, fa el millor pa de pagès de Catalunya d'aquest any. Un premi que ja exposen a la vitrina. De fet, entres i veus un, com una mena de diploma que posa millor pa de pagès 2023. Uh-huh. I ha passat una cosa molt curiosa, molt bonica també, que clar, aquest premi els hi van donar el dissabte, llavors ara és com dels primers dies que els clients arriben i que els que ho saben, doncs entren tots felicitant i ja genera un ambient molt bonic. Entren sí. clients de tota la vida. Ah, moltes felicitats! Que he escoltat, que feu el millor pa de pagès. Una cosa molt bonica. I estic acompanyada ni més ni menys que del propietari del forn del passeig, i és en Miquel Guic. Miquel, molt bon dia, moltíssimes felicitats per aquest premi.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Què, com heu rebut? Us esperàveu guanyar, tenir el millor pa de pagès de Catalunya o no?
Home, quan entres en els concursos sempre intentes presentar-te per aconseguir el premi. El que passa que cada cop és més difícil. La competència cada cop és més alta i la veritat, doncs, teníem esperances o totes no les tens.
No era el primer any que el guanyeu. De fet, el 2017 també va guanyar el millor pa de...
Olma, sí, t'estem perdent ara mateix a aquesta hora. Fem una cosa, no sé si pots sortir una mica de la tenda amb
Mira,
el Miquel.
Ara
No, t'estem perdent constantment. Fem una cosa. Parlem nosaltres amb Inés Ferrés, anem a parlar de moda, intentem recuperar la connexió més tard amb la girocleta i de seguida hi tornem cap a aquest forn de pa. Publicitat i Inés Ferrés en aquest estudi, va.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra.
Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Deu minuts que passen de la una del migdia. Inés Farrés, què tal?
Bon dia, com estem?
Directament des de la plaça Trilla de Gràcia.
Des d'allà mateix venim.
Als estudis de Ràdio Estel.
Directe, línia verda, directe.
Línia verda directa, exacte, perquè sí, estem al costat de l'estació de Sants. Per tant, estem aquí al costat. Un passatget, però aquí al costat. Escolta'm, t'ho vam prometre.
Avui és el dia.
Avui és el... Estàs nerviós o no?
Ai, bueno, una miqueta.
Sí?
Tal? Sí. Amb ganes, amb ganes.
Va.
Nervis ja superats.
La presentem?
Vinga.
Sonia Grande és dissenyadora de vestuari cinematogràfic. De fet, és una de les vestuaristes preferides del director Woody Allen per vestir els seus personatges a les pel·lícules, però també és la responsable de vestir bona part dels personatges dels millors títols de la cinematografia espanyola dels últims 30 anys. Es diu ràpid, això. Cosa que li ha donat 2 premis Goya per al vestuari a les pel·lícules La niña de tus ojos i Mientras dure la guerra. I per si fos poc, l'any 2016 també va rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Abans parlàvem d'un gran director de cinema internacional com Woody Allen, però aquí, a casa nostra, també ha treballat... Atenció als noms, eh? Sonia Grande ha treballat amb Almodóvar, Amenábar, Icíar Bollaín, Fernando Trueba, José Luis Cuerda, entre molts d'altres. Per saber com ha aconseguit arribar a treballar en aquestes pel·lícules i com ha aconseguit fer-se amb aquests 2 Goya, ja podem saludar a aquesta hora. És un plaer saludar-la avui a Ràdio Estel. A Sonia Grande. Sonia Grande, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer también, igualmente un placer estar con vosotros.
Mira, nos acompaña hoy Inés Farrés, que le hace una ilusión tremendísima saludarte un día como hoy. Inés, ¿tota teva?
Buenas tardes, Sonia. ¡Qué ilusión!
Hola, Inés. Pues igualmente, mucha ilusión hablar contigo.
Hemos traído aquí tu nombre porque un talento español a estas índoles internacionales hay que merece la pena sacarlo a la luz y explicar y que nos cuentes. Bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte. Tenemos muchas cosas que queremos saber.
Pues nada, empieza, dispara. dime qué quieres que yo te conteste.
Lo más importante, ¿cómo se llega hasta ahí? Diseñadora de vestuario, ¿cómo se empieza en el mundo del vestuario? ¿Y cómo se da el salto a los grandes directores?
A ver, bueno, yo es que tengo muchos años, entonces yo lo que sí recuerdo es mucha sensación de trabajo, de mucho esfuerzo, de... y sobre todo las dificultades que tuve hace años en la formación. Es decir, no, yo cuando empecé en los años 80, principios, a formarme, y no había escuelas de nada, entonces me matriculé en el Conservatorio de Arte Dramático de Madrid y ahí contacté con unos maestros excelentes, pero que se dedicaban al teatro, lógicamente, porque era el Conservatorio de Teatro, que eran Miguel Narros y Andrea Dodorico, Paco Nieva, y entonces empecé a formarme con ellos en el teatro. Entonces hice los clásicos, Calderón, Shakespeare, de todo. Actué también en el teatro, porque también estaba en ese lío, digamos, del conservatorio, lo cual me formó mucho también. Entonces me formé de esa manera. Y luego salté al cine y me fui formando de una manera autodidacta, en principio ayudando a maestros, ¿no?, como ayudante, y luego ya pues me ofrecieron una película de época y entonces en la primera película me nominaron a un Goya.
O sea, menudo inicio.
No estuvo más. y entonces, bueno, pues eso me facilitó ya como mucho el terreno en el cine y bueno, y ya pues esto trabajo y trabajo.
comentabas que la primera película fue de época. ¿Estás muy unida a las películas de época? Porque comentábamos, a partir de, también del trabajo con Woody Allen, que habías hecho una del vestuario de una de las películas que aquí tenemos como favoritas, que es Midnight in Paris.
Sí.
¿Siempre el tema de la época te tira más o son proyectos que te llegan?
Bueno, mira, a mí lo que no me gusta es el naturalismo. Por eso en las películas contemporáneas y en el cine español abunda el naturalismo, esa cosa social y todo eso. A mí todo eso me aburre mucho, la verdad.
Sí.
No me gusta hacer naturalismo. La época me divierte mucho más, no solo porque el reto a mí me parece superior y además porque te invita a un viaje, ¿no?, donde la gente no tiene como una perspectiva, donde no le da lógica a cada cambio. Es decir, aquí de repente uno sale con un zapato de Gucci y ya sabemos que ella tiene poder adquisitivo. O sea, está como muy estigmatizado todo lo que pones y tal, ¿no? En cambio, en la época en realidad nadie sabe muy bien lo que pasa. Entonces el viaje es mucho más imaginativo. Y a mí me parece más bonito. O sea, realmente me gusta más la época. Ahora, me gusta trabajar con Almodóvar, por ejemplo, porque no es un director naturalista. Entonces, su manera de hacer contemporáneo es muy divertida, ¿no? Y también me gustan los directores que, aunque sean contemporáneos, tienen una personalidad haciendo cine. Sí. Es decir, no les difumina un estilo concreto, sino, por ejemplo, Woody Allen no tiene un estilo muy concreto, por hablar de alguien. Fernando Trueba es otro director español con un estilo cuando hace contemporáneo, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, mi mayor placer es la época.
Ahora, lo decíamos, tienes estos dos premios Goya por La niña de tus ojos y Mientras dure la guerra. Enseguida lo comentamos, qué han significado para ti, cómo trabajas en el mundo del cine, pero antes, claro, ha salido el nombre y aquí hay dos fans absolutos como Inés, como yo mismo, de toda la cinematografía de Woody Allen. Oye, ¿cómo es trabajar con Woody Allen?
Pues mira, bueno, a mí, yo es que cuando llegué a trabajar con él también era una fan, bueno, sigo siendo, claro, pero una fan en realidad. O sea, me pasaba un poco lo mismo. Pues Woody Allen es como trabajar como con cualquier otro buenísimo director. Es decir, él tiene como una especie de leyenda de que si no se comunica y que es así neurótico y tal. Eso no es verdad. Es decir, es un director que te manda el guión, te llama por teléfono, hablas con él. Es muy exigente con los personajes, es decir, que los personajes estén realmente resueltos desde el vestuario, que estés contando exactamente lo que es cada uno de los personajes. También es muy exigente con las heroínas de las películas. O sea, tienes que aportarles una belleza más allá de la belleza convencional. No es una cosa de que estén guapas y monas, sino que tengan como ese estilo un poco aleniano, ¿no?
Uh-huh.
Esa especie de como de capacidad encantadora, ¿no? Eso es complicado, depende de quién te toque también, pero vamos, son de las cosas como más en las que él es más estricto, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, pues, tiene una paleta de color bastante concreta, pero es una persona muy inteligente, muchísimo. Y además escribe tan bien los guiones que, claro, realmente, es que realmente cuando llegamos a la conversación, el guión es tan aclaratorio, está tan bien hecho.
Claro, porque esto era otra duda que teníamos de cara a empezar a trabajar con un vestuario. Claro, ¿cómo empieza ese punto a partir de esto de un guión? Si el director te da unas directrices, si eres tú la que ya haces una propuesta, trabajas más por... Supongo que también dependerá de cada director y de cada método de trabajo, pero ¿cómo es ese momento de empezar y un poco el briefing, ¿no? Lo que te piden a ti, ¿cómo es ese inicio?
Bueno, yo pienso, es decir, hay que trabajar en colaboración con el director y, por supuesto, el guión pues debería de ser tu biblia en casi todos los casos. Yo creo que al diseñador se le llama para hacer una propuesta. O sea, yo esto de que llegar y decir ¿qué quieres? Pues eso es que me parece fatal. O sea, yo creo que el diseñador debe hacer su propuesta, aunque luego le digan que no, quiero decir, o se la rectifiquen, pero tú tienes que ir de partida con tu propuesta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Woody Allen es una persona que da muchísima libertad a la hora de empezar la preparación. Y esto creo que es muy inteligente por parte de los directores, de los que las da libertad, porque tú lo que haces es recorrer como mucho más territorio del que harías si empiezan a cortarte, no, por aquí no, por aquí ya no sé. Entonces, realmente llegas a un camino mucho más profundo, más superior. Y luego, cuando entregas eso, es el director el que te debe decir, oye, pues mira, me voy a quedar hasta el punto 45, luego el resto ya, no, ¿sabes? No lo necesitamos. Pero tú has hecho ese viaje. Y ahí, en el fondo, la única que se enriquece es la propia película, porque aportas mucho más. Es decir, la castración es un aburrimiento total, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar en libertad, sabiendo que el director es el que decide y es su película y es el que tiene, bueno, pues la batuta final y el que puede, pues, el único, ¿eh? Puede realmente, digamos, desplazar tu personaje o tus conceptos hacia otro lado.
Porque todo este viaje inicial, ¿solo lo haces a partir del guión? O sea, una vez te llega el guión, ¿haces esta propuesta? ¿Cómo es el proceso un poco de... ¿Cómo luchas esta propuesta, no? ¿En qué te inspiras o qué buscas?
La investigación es enorme, enorme. Y aparte es muy aleatoria porque, bueno, por ejemplo, para mí es fundamental la pintura. Yo soy una persona que recurro mucho a la... Soy muy pictórica, recurro mucho a la pintura. Por eso me llevo muy bien con los directores de foto, porque hablamos en términos pictóricos. La pintura es una gran primera, para mí, primera fuente de investigación. También la fotografía, no solo la foto histórica, también la foto contemporánea. En algunos casos la moda, en algunos casos, en fin, hay muchos puntos, la calle, no sé, la propia vida, ¿sabes? Hay muchos puntos de inspiración y de investigación. Entonces empiezas a componer, es como un puzzle, ¿no? De un collage, donde de aquí coges esto, de aquí lo otro, de aquí, y vas conformando, ¿no? Idea.
Sonia, te lo quería preguntar porque el otro día hablábamos con Inés. ¿Hasta qué punto el vestuario del cine también marca tendencia?
Hombre, yo creo que la moda se ha inspirado realmente muchísimo en el cine, o sea, históricamente, ¿no? Pero, o sea, yo, por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, Milena Canone, ¿no?, hace Memorias de África. Esto no os acordáis porque sois muy jóvenes. Y ahora, entonces, el verano siguiente la tendencia a la moda safari, ¿sabes? Uh-huh. O sea, lo que hace el cine, emite un encanto, ¿no? Un encantamiento, sobre todo si es bueno, y una fascinación sobre el espectador, ¿no? Entonces yo creo que la moda se aprovecha de esa cosa legendaria, ¿no? Esta cosa bonita, este trasfondo que deja el cine en el público, ¿no? Y la moda es muy hábil con el marketing y con todo esto, y entonces yo creo que lo reutiliza en muchas ocasiones. De hecho, por ejemplo, para mí la moda, es la diferencia que tiene fundamental con el cine, es que la moda trabaja para una industria y construye personajes que no tienen rostro en principio, ¿no? Nosotros, sin embargo, desde el vestuario de cine lo que hacemos es hacer el rostro, hacer la máscara. Entonces es un poco todo lo contrario en realidad.
Porque ahora que hablas justamente esto de dar rostro a estos personajes, ¿cómo se llega a través del vestuario a separar la psicología de los personajes, ¿no? Sobre todo quizá en películas de época, pues ya está como un contexto muy marcado, muy histórico, pero incluso también ahí, ¿cómo haces a partir del vestuario que cada personaje sea distinto? ¿O cómo de importante es y cómo buscas esa diferenciación a partir quizá del vestuario de una misma época concreta?
Hombre, en la época es igual, ¿eh? O sea, es lo mismo. Es decir, por ejemplo, en la época a lo mejor es más marcado el carácter social, ¿no? Porque las diferencias sociales eran mucho más marcadas, ¿no? Uh-huh. Es todo, son pequeñas aportaciones, son aportaciones pequeñas y otras de dimensiones más grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta última película, Coup de Chance, ¿no? Sí. Es bastante claro, ¿no? Con Woody, que es un director bastante arquetípico, ¿no? En cuanto a los personajes, pues se ve claramente que de repente, por ejemplo, el marido es un hombre, pues, de una escala social muy superior. O sea, que tiene más dinero, le importa mucho más el que dirán, el aspecto externo, todo lo externo, el aparentar, todo esto. Entonces, claro, pues tú vas sumándole a su vestuario pues esa imagen como de prepotente, y lo vas buscando en no solo las marcas, lo vas buscando en cómo le queda, en cómo lo luce, en cómo lo viste, en cómo de apretado va, en cómo...
que en este punto los actores también pueden dar como un punto, ellos ayudar, contribuir, también supongo que una cosa es el personaje y luego cuando pasa el personaje, el actor puede hacer que varíe un poco la idea que se tiene o que al revés, que el actor le termine de hacer suyo.
Es que al actor hay que escucharle siempre, porque tú trabajas en absoluta colaboración, es decir, tú en un inicio no conoces ni al actor seguramente, pero es que luego llega un punto en cuanto empiezas a trabajar con el vestuario, en las pruebas ya empiezas a hacer como que su idea y la tuya se fundan, ¿no? Tiene que ser así. O sea, tú haces su externo, ellos se tienen que mover con tus ideas encima. Entonces tú tienes que, ellos tienen que estar de acuerdo y tú con ellos. Es decir, muchas veces hay negociaciones de cosas, pero vamos, o sea, nunca hay ese actor como ¡ay, esta me la pongo! Esa ridiculez no existe con los actores, bueno, con los serios por lo menos. Entonces se busca una imagen común, es un trabajo común. Ellos se dejan llevar mucho, cuando confían en ti se dejan llevar muchísimo por el diseñador de vestuario.
Y ellos también hasta aportar sugerencias de, ostras, me estoy metiendo en el personaje y creo que le pegaría esto, creo que podríamos tirar, también te pueden a ti ayudar un poco en algún detalle.
Yo recuerdo una peli con Meryl Streep que rodé en Nueva York, era una comedia.
Ajá.
Y ella es una mujer que es una campeona en el concepto de vestuario porque quiso ser diseñadora de vestuario, es decir, estuvo ahí entre ser actriz y diseñadora para cine.
¡Qué gracia! Esta anécdota nos la apuntamos.
Sí, esto es muy importante porque ella a la hora de concebir el personaje utiliza mucho el vestuario, la peluquería, el maquillaje. De hecho, trabaja con el mismo maquillador peluquero desde hace 30 y tantos años, es decir, son como una especie de piña ellos dos, ¿no? Entonces, yo recuerdo una secuencia donde la directora pues quería que ella llevara un jean, era una peli contemporánea, lleva un jean con una blusa, no sé qué tal. Y ella me dijo, no, mira, Sonia, por favor, vamos a convencerla. Y entonces me dijo, mira, yo necesito una cosa importante, yo necesito un vestidazo aquí, y porque voy a cenar con mi exmarido y mi exmarido me va a dejar plantada. Y yo quiero que el espectador vea esa desolación, o sea, que me vea que este tipo no llega y que yo estoy totalmente maquillada, peinada para él y vestida para él, y esta persona no llega. Entonces, claro, es obvio que la idea es buena, porque le está ayudando muchísimo a ella a contar lo que le está pasando el personaje sin necesidad que ella emita ni una sola lágrima, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas son las que trabajas con los actores, y en esto pues lógicamente hay que hacerlo en común, es decir, ella no quiere hacer la escena obvia y sin embargo prefiere que el vestuario lo cuente, ¿no?
Oye, Sonia, también quería preguntarte, antes lo decíamos, tienes dos premios Goya, uno por La niña de tus ojos, otro por Mientras dure la guerra, tienes la medalla de oro al mérito en las bellas artes. ¿Qué han significado para ti estos premios?
Buen rollo.
Mira, te lo pregunto distinto. Sí. ¿Crees que está suficientemente valorado el trabajo de vestuario en el mundo del cine?
No, y menos en España, no está suficientemente valorada. Yo lo siento mucho tener que decir esto, pero mira, os voy a contar una cosa de por qué pienso que no está valorado. Y hay una cosa clarísima. Si un jovencito o jovencita quiere hacer diseño de vestuario para cine o para teatro incluso, y quiere ir a la Escuela de Cine de Madrid, ¿no? Por ejemplo, la Escuela de Cine de Madrid no tiene tú no te puedes matricular ahí y que te den una diplomatura de esas de 3 años, igual que hacen los directores, los guionistas, los productores, porque no existe. Hay un máster, que además es bastante, no es barato, ¿sí?, que dura un cierto tiempo, pero que no te... O sea, a mí eso me parece altamente discriminatorio, y ahí ves cómo, o sea, si desde la ley, digamos, de educación, no nos tienen en consideración, ¿quién nos va a tener en consideración? Entonces, hay una discriminación con esto, es decir, no ocurre también que las profesiones necesitan formación. O sea, las personas que van a hacer una película en vestuario no pueden llegar sin saber absolutamente nada. Es decir, hay que saber de muchas cosas para hacer vestuario de cine. O sea, tú no puedes llegar porque te gusta mucho ir a Zara, ¿no? Y eres muy graciosa haciéndote los modelos. Esto no es hacer vestuario. Entonces, yo creo que hace falta formar a las personas, formarlas. Sí, ya sea, o sea, hay que ponerles unas buenas aulas y enseñarles lo que realmente es este trabajo.
Y a raíz de esto, por ejemplo, la gente que quiere un poco, que le interesa este mundillo y quiere introducirse, no habiendo estudios, lo importante que es ponerse a trabajar desde el minuto uno.
Bueno, yo lo hice, no lo hice exactamente así, porque hice el conservatorio primero, es decir, yo les diría que si tienen la posibilidad, que hagan todos los cursos que puedan hacer,
ajá,
que estudien inglés, que es importantísimo, que es muy importante, porque trabajas muchas veces en coproducción y además sería para ellos muy importante hacerlo, para poder trabajar fuera y poder hacer cine no solamente en España, sino fuera. Y sobre todo, bueno, y que se formen, también te puedes formar de una manera autodidacta, ya que el Estado no nos lo proporciona, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede ir al Prado, se puede ir al Thyssen, se puede ir a las exposiciones, se puede ver cine, ojo, ver cine. Ver cine, porque ahí está, por ejemplo, yo que sé, Filmin, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Pues que se cojan el cine italiano y que empiecen desde el neorrealismo en adelante, ¿no? Por ejemplo, para empezar.
Empaparse de todo.
Sí, hay que empaparse, sí. Sí, sí.
Y, por ejemplo, dentro de, directora de vestuario, pues de esta última película, por ejemplo, Woody Allen, o de cualquier otra película, ¿cómo es el equipo con el que trabajas? ¿Estás tú sola? ¿Tienes más gente? Por ejemplo, como hablamos un poco de esto, ¿no? Gente que está empezando, pues tienes también igual jóvenes que están haciendo sus primeros trabajos en este campo, solo profesionales. ¿Cómo es un poco el equipo con el que te mueves?
Hay de todo. A mí también me gusta trabajar mucho con los muy jovencitos e inexpertos, pero todo el mundo aporta, al final de una película. Yo normalmente tengo unos ayudantes con los que trabajo desde hace tiempo. Bueno, de hecho, claro, llevo tanto tiempo trabajando que muchos se han hecho ya diseñadores y, por cierto, con muchos muy afamados y con muchos premios. Pero, no sé, suelo trabajar con ayudantes de confianza, digamos, los primeros ayudantes, ¿no? Luego lo que tengo es una buena supervisor, que bueno, pues tengo, depende de dónde, en qué país ruede, o algunas ya las suelo repetir, otras veces, bueno, pues son nuevos. Y luego hay un ejército de personas que son los head customers, que son los auxiliares, que son, en fin. Y ahí hay pues, gente muy jovencita a veces, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo los auxiliares, en los meritorios. Y bueno, pues yo creo que yo, o sea, a mí me gusta trabajar con ellos. O sea, me producen como cierta ternura, la verdad.
Hombre, es como verte reflejada en los inicios.
Pues sí.
Hay una pregunta que nos sobrevuela aquí, que tenemos muchas ganas de hacerte. Si se puede contar, ¿en qué proyectos andas metida ahora?
Pues mira, no lo puedo decir. No lo puedo decir, pero vamos.
¿Y el ámbito? ¿Cine? ¿Has vuelto a teatro? ¿Algo de televisión, quizá? O...
Tengo un poco de las dos cosas, porque sí me han hecho una oferta que tiene que ver con el teatro también, pero no puedo hablar de nada.
Vaya, lo hemos intentado.
Vale.
Sònia Grande, ella és dissenyadora de vestuari cinematogràfic, ha treballat amb persones de reconegut prestigi com ella, amb Woody Allen, amb Almodóvar, amb Amenábar, amb Iciar Bollaín, amb tants d'altres que li han valgut reconeixements com dos Premis Goya, com aquesta medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Sònia Grande, ha sido un placer hablar contigo, poder saludarte un día como hoy en la caravana de Radio Estel. Que vaya muy bien, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros, buen día.
Gracias, Sònia.
Inés Ferrés.
Uau,
El que hem après.
Ostres, almenys no, és superinteressant.
He après moltíssim, de veritat.
I tantes preguntes que haguéssim continuat fent. O sigui,
absolutament.
Queda pendent reptar gairebé la Sònia, portar-la aquí 3 dies sencers.
Ara.
I treure la informació per tot arreu.
Cap mena de problema. Ja saps que en aquest programa tus deseos son órdenes.
Interessante.
Inés, fins la propera setmana. Que
moltes gràcies, Joan. Adéu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Va, 5 minuts que passen de 2:45 del migdia i ara sí, tornem a intentar. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda,
ara
Joan.
Sí que et
saps què diuen?
Què?
A problemes, solucions. Saps
veus?
Què he fet?
Digue'm.
He tret el propietari i el forner, Miquel Gui, que ens estava acompanyant
sí.
abans. Molt bona tarda de nou, Miquel. Gràcies per l'espera.
Hola, bona tarda.
I ara, pels tots els que ens estigueu escoltant, ens heu d'imaginar davant del forn del passeig, al
sí.
barri de Sant Andreu de Barcelona, amb un tros del millor pa de pagès 2023 de Catalunya a la mà, perquè com que la connexió la fem des de fora,
sí.
doncs ens imagineu això. Si passegeu per aquí, veureu a dues persones, una vestida de forner i l'altra de periodista, podríem dir, i
un pa que
fa molt bona pinta a la mà. Sí.
Val.
Vestida de periodista.
Està bé, això. Tira.
Escolta, Miquel, primer de tot, moltes felicitats. El dissabte es van donar aquest premi. De fet, ho hem explicat abans i ha continuat passant. De goteig de persones que entren al forn del passeig felicitant-vos per aquest premi. Explica'ns, què ha de tenir un bon pa de pagès per ser el millor pa de pagès de tot Catalunya? Què té el vostre?
Bueno, pues el bon pa de pagès ha de tenir una bona crosta perquè ens conservi molt bé la molla interior de la humitat que té i que no se'ns assequi.
Perquè aquest, mira, ho expliquem, perquè us en feu una idea. Té farina dalt, en té força, que et sí. queden els dits de color blanc quan els
una
toques.
Farina,
una miqueta.
Aquestes bombolletes que tenim aquí i aquests colors així més vermellosos que ens diuen que el pa ha tingut moltes hores de fermentació i llavors a l'hora de coure's doncs, tots els sucres es caramelitzen i dona aquest aspecte doncs, molt, molt suculent.
Molt daurat, molt com caramelitzat,
sí,
l'aspecte que té.
És els sucres que es cremen i fan aquest color així més vermellós. Que això és una mostra d'un pa de moltes hores de fermentació.
Que la clau són les hores de fermentació, Miquel?
Bueno, una de les claus són les hores de fermentació. Quanta més hores de fermentació té el producte, més saludable és.
I a part de les hores de fermentació, quines són les altres claus? Perquè entenc que el jurat d'aquest premi ha tingut en compte unes quantes coses.
Bueno, nosaltres mesclem farina normal, farina T80, que és una mica menys molguda, posem una mica de farina de sègol i, a part d'això, doncs, gastem farines d'aquestes que es diuen sense aditivar i estem molt contents amb la farina, que és la base també del pa que fem servir. Fem servir farines d'alta qualitat per tenir un producte d'alta qualitat.
Clar que sí, perquè al final el pa és un aliment que porta pocs ingredients, però els que porta han de ser bons, no?
Sí, perquè tenim pocs ingredients per interactuar, perquè tenim farina, sal i aigua, i res més.
Curiositat, l'aigua, d'on la traieu?
Bueno, l'aigua nosaltres tenim un... Nosaltres tenim a l'obrador, tenim un... Tenim l'aigua refrigerada, perquè podem... Tenim un mesclador d'aigua que ens dona aigua calenta, aigua freda i aigua natural. Llavors aquest aparell ens mescla les aigües per tenir nosaltres la temperatura ideal, perquè sempre ens sortim una massa a 24 graus. Depenent de les farines, el calenta que estan, doncs posarem l'aigua més calenta o més freda.
Vaig a provar una cosa, no sé veure què sortirà això per ràdio, però és que us té una pinta, ser cruixent, puc tocar aquest
sí,
pal?
Tant,
puc...
tant.
Segur, eh?
Mira.
Després me'l menjo, si no.
Sí, sí, sí.
A veure si s'escolta, si...
I tant.
Ara estan caient crostes, mira. Oh! Ho esteu escoltant?
Sí, tant. Sona a pa perfecte, eh? De fet, sona el millor pa 2023.
Acabeu d'escoltar per la ràdio com sona el millor pa 2023, pa de pagès. I per tots els que ens estiguin escoltant, evidentment, forn del passeig, perquè aquí trobaran el millor pa de pagès,
clar.
Però si no tenim un forn del passeig, Com podem reconèixer que un pa de pagès és bo? Quan jo vagi una fleca, què ha de tenir un bon pa de pagès, bueno, que diguis, fixa't en aquest i no en un altre?
Pues et comentava, pues amb fleques, la teva fleca del barri, que sigui el pa que sigui el més vermellós possible, i t'indicarà pues, que el pa de pagès porta moltes hores, moltes hores de fermentació. Després també tenim totes les fleques a dies a la IGP de pa català.
Això a la ràdio els agrada molt, d'IGP, és que les cicles Adob i IGP els encanten, Miquel. Exacte.
Un col·lectiu que estem agrupats, que són els que organitzem el concurs de la IGP de pa català, que som 90 productors, més o menys, i tenim unes 250-300 botigues durant, per tot Catalunya. Aleshores, amb aquests punts, sempre trobarem un bon pa de pagès.
Olma, em deixes fer-li una pregunta a Miquel? Clar, Miquel és el propietari del Forn del Passeig, que és un negoci familiar, abans us ho explicaves, Olma, que va néixer el 1964 i, per tant, té 59 anys. Com es fa per mantenir un negoci familiar en ple segle XXI?
El que em pregunten des de l'altra banda, abans ho hem comentat que el Forn del Passeig és un negoci familiar. De fet, tu ets de tercera generació, si no m'equivoco, és a dir, que això et ve d'avis. Sí. Com es fa per mantenir una tradició com la de ser flaquer al ple segle XXI?
Pues bastant difícil, perquè tens molts problemes a nivell logístic, cada vegada hi ha menys personal qualificat i costa molt trobar treballadors que sàpiguen de l'ofici. És durillo.
Perquè tu com vas aprendre l'ofici? T'hem d'imaginar darrere un mostrador de ben petit amb els avis o com va ser?
Jo vaig començar de ben petit, amb 13 anys que baixava a ajudar els meus pares a tallar pagesos, precisament, i després, bueno, no vaig voler estudiar cap carrera i em vaig dedicar pues, a treballar més amb el tema de la pastisseria, amb el meu pare feia el pa i jo feia la pastisseria. Després vaig anar evolucionant, van entrar els meus cunyats, llavors els meus cunyats van començar més a fer pastisseria i jo em vaig tornar a dedicar més al tema del pa. Després molta formació, hem fet molts cursos de formació amb forners top d'Espanya i de veu d'Espanya, i de fora, i llavors pues, de tothom vas aprenent una cosa i al final pues, fas tu una mica el teu
estil, diem-ne. I després de tu, no sé si tens fills, si no, si creus que hi haurà alguna persona que hi coneixes que continuarà amb el Forn de Passeig.
Jo tinc dos fills i de moment un és molt petit, que té 13 anys, l'altre té 19, està estudiant una carrera, ja veurem. No ve que tingui massa intenció de seguir.
Digues, Joan.
Escolta, Olma, per últim, sí que m'agradaria preguntar-li també, va ser aquest cap de setmana, abans ens ho explicaven, quan els hi han entregat aquest diploma de millor pa de pagès 2023, han notat un augment de ventes o no?
Doncs mira, em pregunten, que de fet ho hem parlat abans, que si heu notat un augment de vendes des del dissabte.
Sí, sí. I tant. Oh? Molta gent entra a buscar el millor pa de pagès català.
Ara. I ja ho veuen a la porta, perquè a la porta de fet ho posa... Jo abans d'acabar sí que tinc una pregunta, més que una pregunta, una petició, perquè això sempre ha sigut un mite a la meva família, que és com es talla un bon pa de pagès, perquè cada maestro tiene su librillo, no?, que diuen com s'ha de tallar, que ens ho digui, sisplau, la persona encarregada de fer el millor pa de pagès a Catalunya.
Evidentment, nosaltres venem el pa de pagès tallat i sense tallar. El client que el vol tallar, tenim màquines per tallar-lo.
Però és millor si no està tallat, no?
A mi m'agrada més tallar-me el lloc a casa. Si tu agafes el pa de pagès i el talles just per la meitat, llavors el pots girar com si fos un quart, com si fos un formatge, i tornes a llascar-lo. I d'aquesta manera tens una bona base, que és el que has tallat per la meitat, per apujar el gabinet, i pots fer els talls gruixuts, per poder, doncs, si vols menjar un fricandó i vols sucar pa, fer servir el pa de pagès com a pa de sucar, és un pa ideal.
És el millor? O sigui, el pa de pagès el millor acompanyant és a dir, per sucar? O amb què acompanyaries un bon pa de pagès?
El pa de pagès és un bon pa per sucar. N'hi ha altres que també. Però el nostre pa tant serveix per sucar pa com per... Si te'l compres llascat a la botiga, doncs per fer torrades és més còmode i millor. Però si te'l vols menjar com a pa normal diari, també és molt bo.
Doncs ja ho sabeu, això que hem après.
M'ha agradat molt això que has dit, com acompanyaries un pa de pagès? No com acompanyaries el plat amb el pa, sinó no, com acompanyaries un pa de pagès? M'ha agradat molt. Olma Giró, que la tenim al Forn del Passeig de Sant Andreu amb aquest millor pa de pagès del 2023 i amb el propietari del Forn amb en Miquel Guic. Moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Adéu, que vagi bé, merci.
Vinga, va, un minutet i arribem a 2:45. Ai.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Hola, hola.
Hola, hola, Trias. Estava pensant que les màquines que tenim aquí d'aigua,
sí,
també es poden barrejar l'aigua freda i l'aigua calenta, i no sé què estem esperant...
Per fer pa.
Per fer pa.
Ara s'hi posa...
Perquè ja ho ha dit, eh? Ja ho ha dit.
Clar, ara s'hi posa... Ja ho... Jo té el mocador al cap.
Sí, ara, mira, ja m'ha arribat el correu.
Fixa't.
És, ja, la graella de la setmana que ve ja està inclòs els torns per fer pa.
Ara.
Al forn de Radio Estel.
Sí, sí, sí.
Per tant, competència. Veus? Templat, templat, panaderos de Catalunya. Escolta una cosa.
Què?
Ara farem la...
M'ha agradat molt el Cada Maestro tiene su librillo, eh?
Sí. La gràcia és la rima, però
sí,
l'entreta. Perquè...
Sí, sí.
S'ha dit no, va.
En casa de panadero...
Cuchillo de palo. Escolta una cosa, Trias. Abans de passar a la informació,
sí,
més desrigorosa possible,
desrigurosa,
he trobat una cosa que m'ha fet gràcia. Tu saps què és Foro Cotxes, sí, no? Foro Cotxes.
Sí.
Foro Cotxes, jo no he tingut accés mai a Foro Cotxes. Ja, expliquem als oients.
Vol dir accés? Home, però ho veus, no?
No, no, no. Això has d'entrar i entres per invitació.
Ah, si no, no veus les...
Si algun Foro Cotxero... Sí. No et... bueno, aquesta
mira,
és la
mira,
sintonia
mira.
Que havia buscat. Foro Cotxes. Parlem de Foro Cotxes.
Foro Cotxes.
Parlem de Foro Cotxes. Foro Cotxes és... Fa uns anys, quan internet tenia tantes, no era tan pijo, diguem,
sí,
havien els foros, vale? Tu podies parlar i discutir,
sí,
de temes i no sé què.
Això
doncs un que es va fer molt famós i continua, eh?
Sí?
Continua Foro Cotxes. Doncs tu pots accedir per invitació i allà hi ha temes de molta índole.
Sí.
Hi ha un Foro Cotxes.
Són
té un compte...
Són opinòlegs professionals.
Bueno, espera't, i ara, per aquí anem. Foro Cotxes té un compte de Twitter.
Ah.
I de tant en tant va fent comentaris i compartint idees, i els propis forocotxeros es van públicament contestant.
Sí,
i és interessant, és interessant,
no, no,
perquè
està.
Veus, copses la realitat, no? Una mica del pensament popular. Llavors, la pregunta que va fer ahir el compte Forocotxes,
sí,
va ser... No és una pregunta, és com una invitació a una participació d'idees, una pluja, vale, d'idees. Diu una estafa que està tan normalitzada que ja no se considera una estafa. I aquí et porto algunes de les respostes.
No entres res, eh?
Diu una estafa...
Ah,
o sigui, tu t'estan estafant.
Val.
Diu una estafa que està tan normalitzada,
val,
que ja no se considera estafa.
Ara t'entens,
tu,
sí,
t'estan estafant,
sí,
però ja està tan acceptat,
val,
que ningú diu m'estan estafant, sinó,
val,
que directament, correcte, entres en el tema. Foro Cotxeros contestant, ¿vale? Prometer una cosa en elecciones y una vez elegido no solo no hacerlo, sino hacer lo contrario de lo que prometió.
Mira, no s'ha dit mai això tampoc.
Aquesta és una.
Sí.
Pagar por aparcar en la calle. Pensa, es que pensa, es que es veritat.
Foro Cotxes, eh?
Es que és veritat.
Sí,
és,
sí,
a dir,
sí, sí,
tu,
sí,
estàs pagant...
Per estacionar al carrer.
Per estacionar al carrer.
Sí.
Bé, en fi.
Va.
Cobrar más dinero por servicio a mesa o servicio a terraza.
És veritat.
Que això dius, bueno, escolta... però ho tenim,
sí,
completament,
sí,
interioritzat.
En 3 metres, però aquells 3 metres, escolta'm...
Et costen.
A preu de barril Brent.
Sí. Que se permita el overbooking en los aviones. En cualquier otro recinto,
sí,
vender más entradas que la foro oficial es ilegal.
Correcte. Sí, sí, és així.
Salvo que aquí es un negocio / estafa de manual. Aquesta també m'agrada molt. Que las gafas no entren en la seguridad social.
És veritat.
O sigui, tu tens, sí, sí, un problema de salut que els teus,
no,
ulls...
Però és igual.
Els teus ulls no veuen bé, però, sí, ho has de fer tot a banda...
Hi ha una major estafa que això, que és qui porta ulleres perquè queda bé, perquè és moda.
Bueno, però aquest tio, directament és imbècil
i ja està.
I no cal,
ja l'hem insultat,
eh,
Rafa? Val,
home,
perfecte, cap problema.
Home, els tios que porten ulleres perquè queden bé, pues tenen un nom.
Estava més... pensant quan tardàvem en arribar
a
la línia...
Gratuït.
Sí, a la línia de poder dir que Miquel Guic, per exemple, té veu de Foro Cotxero. Estava, oh, esperant aquest moment.
Ah, esperaves que ho digués jo, i ho has dit tu, que ets el conductor. Millor així, directament, perquè al final...
Jo no ho he dit.
Al final jo tinc la fama...
Jo he dit que esperava arribar a aquesta línia...
Jo tinc la fama,
nivell...
però tu me la compres. El 21 d'IVA de los veterinarios, que jo no ho sabia, jo. No sé per què tenen 21 d'IVA. Bueno,
ah?
Pagar en un hospital por la televisión.
Oh, aquesta, boníssima aquesta. Sí.
Aquesta, eh?
Bueno, boníssima.
I després, gastos de gestión en la compra online de entradas, inscripciones y similares donde tú lo haces todo y la plataforma nada.
Mora de Dios.
Gastos de gestión.
Sí, sí, tal cual.
Estan estafant, però tu...
És igual.
Aquest m'agrada molt, és concret. les immobiliàries.
Home. Bueno, la casa a part.
Aquest també és molt concret.
Casa a part.
La casa real. Aquest també és molt concret. La compra del València per part de Peter Lim.
Ja, bons.
I aquesta crida molt l'atenció. Cobrar la nòmina a través del banco. No veig on està l'estafa, però em dóna que pensar, perquè si jo ara pujo i li dic, Isabel, pròxim dia 8 en metàl·lic, es talla el cervell a tothom aquí, sí. Saps? I ja, els darrers últims, la matrícula del gimnasio.
També.
No el mensual.
No.
És que has de pagar una matrícula que no saps sí, per què, però hi ha un extra,
igual,
no?
Hi ha un extra.
I després aquesta, va dedicar a Núria Ros, estafa de manual, és la leche desnatada con proteínas de soja enriquecida en calcio omega 3, semilla de chía y todas las vitaminas que tu cuerpo
calla,
necesita.
Que jo també em prenc d'aquestes.
Doncs estafa
es
de manual. Bé,
es
estarem pendents al compte si de Forocotxes, perquè
això.
Jo crec que pot
seguim
ser...
Seguim aquest fil que...
Pot ser interessant.
Sisplau.
I una vegada comentada aquesta meravella, sí? Estafes que estan normalitzades... Vinga, d'aquí 10 minuts arriba a Toscano, però anem amb l'Estel Migdiada.
I comencem aquest Estel Migdiada informant-vos dels nous retards a l'AVE entre Barcelona i Madrid i les incidències a Rodalies.
Membres del Libro Guinness dels rècords ja s'han traslladat fins a terres catalanes perquè veuen a prop que es pot batre el rècord de dies consecutius amb problemes als transports públics. El rècord actualment el té la ciutat de Pitampura, a la Índia, que ha estat 99.131,25 dies, és a dir, 25 anys, sense que els funcioni bé res. Ho tenim a tocar.
Ho tenim a tocar. Rafa, què penses si al següent titular et dic Rafa, com si estiguessis a... Enviado especial.
Vale, endavant.
Sí. I l'atur baixa al setembre a Catalunya després de 2 mesos a l'alça, Rafa?
Sí, Trias.
Quina facilitat més gran.
Sí, però mira,
però fem-ho.
Hem de jugar. La dada ha estat molt celebrada pel ministre de Treball i Seguretat Social, José Luis Escrivá Belmonte, que té nom de torero escriptor. Preguntat pel motiu de la seva alegria, Escrivá ha dit que no, que ha sido una confusión. Es que por fin me ha llegado por Amazon unos cojines nuevos para el despacho. Son una monada.
I el treball a mitja jornada ara compta com si ho fessis tot el dia a efectes de jubilació.
Des d'aquest diumenge, cada dia de treball és un dia sencer cotitzat, independentment de les hores de feina que constin al contracte laboral. Una vegada coneguda la notícia, el rei Felip VI ha ordenat que es redueixen tots els seus actes institucionals a la meitat i posin a refredar una ampolla del seu millor xampanya.
I parlant del rei i les seves tasques, arriba el torn de Sánchez. Felip VI pot encarregar-li, avui que... pot carregar-li, però això són idees del seu pare. Avui que intenti formar govern.
En la mateixa conversa també li ha fet saber que, si no aconsegueix, li proposarà a Felipe González i Alfonso Guerra, autèntics socialistes.
I per la seva part, Salvador Illa ha dit la seva i titlla d'immens l'error reclamar el referèndum i no donar per feta l'amnistia.
El cap de l'oposició del Parlament de Catalunya ha fet aquestes declaracions des de la sala de professors de l'Institut de Secundària Mercè Rodoreda, al barri de Poblenou, on exerceix la seva veritable vocació, impartir classes de filosofia mil·lennial.
I en plana internacional ja coneixem els guanyadors del Nobel de Medicina 2023. Ha estat per als científics que van fer possible les vacunes ARN de la Covid.
Miguel Bosé, per la seva part, ha dit que ell no l'ha guanyat perquè no s'hi ha posat, perquè ha fet mèrits de sobres, perquè va viure els 80 en profunditat, i aquí està, sin ningú problema.
I encara més internacional, Donald Trump s'asseu al banc dels acusats per frau i ataca la justícia.
L'expresident dels EEUU ha tingut paraules d'agraïment per una persona que per ell és molt especial. L'escoltem. Li agraeixo molt, Santiago Abascal, el seu suport. Ahir em va enviar uns bombons per globo a casa amb una nota i va fer un acudit racista sobre burritos que els de la justícia al nostre país. Em va fer gràcia. A més, avui, durant tota la declaració, no ha parat d'enviar-me emojis perquè em vibres el mòbil i que el sentís ben a prop.
Ben a prop. Ho hem de quadrar més, això, Rafa.
Ja. És que no sabia el que em costaria.
No, cap problema. Crida de sanitat a la donació de plasma.
Mariano Rajoy ha fet arribar 3 televisors que pràcticament no utilitza.
Bona, aquesta. I nova troballa científica, es tracta del Cenolítics, la pedra filosofal de l'envelliment que promet allargar la vida fins als 140 anys.
Científics de la Universitat d'Ohio, Massachusetts, han confessat que la van trobar fent-li una colonoscòpia de rutina a Jordi Hurtado.
I finalment us expliquem que Apple admet el sobreescalfament de l'iPhone 15 presentat fa 10 dies i promet arreglar-lo.
Per la seva part, certs sectors relacionen la notícia amb les altes temperatures que s'han registrat en Barcelona, concretament a Sarrià, Sant Gervasi i també a Sant Cugat i Puigcerdà.
Fins aquí la informació general. Anem a De Postres. Vinga, doncs, pel que fa als De Postres, Lamine Yamal lliga el seu futur al Barça.
Amb la renovació de Lamine Yamal per 3 anys, el Barça s'assegura la continuïtat del jugador que s'ha de convertir en el temps en el pal de paller del club a nivell esportiu. La celebració, i no era per menys, va ser llarga i intensa. Va ser amb els seus amics de classe a un xiqui parc de Sabadell, mentre els pares i els membres de la junta berenaven uns biquinis.
I atenció perquè...
Biquinis.
Sí, és així. I atenció perquè ja tenim data per al clàssic d'aquest mes.
El clàssic de la primera volta entre el Barça i el Madrid es jugarà a Montjuïc el 28 d'octubre a 16:45 de la tarda. El partit coincidirà amb un concert de Miguel Ríos al Palau Sant Jordi. Tras la coincidència de Sabina, sembla ser que s'està posant de moda. I artistes com Rafael, Rosalía, Los del Río o Josmar ja han dit que també volen fotre merder amb el Barça.
Cola de Postres, l'entrevista. I ho dèiem a l'inici de l'informatiu, aquest dimarts els serveis ferroviaris a Catalunya s'han llevat amb 4 incidències diferents, principalment caigudes de catenària, que han afectat 3 línies de Rodalies i la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid. Ja són molts dies consecutius en què tenim problemes en els mitjans de transport públics de Catalunya i des de Ràdio Estel ens preguntem per què, com és això, per què passa, cal que comedi. És per això que, per parlar de tot plegat, ja podem saludar el responsable tècnic a nivell de Catalunya de Rodalies i Trens. Ell és Ignasi Teletuer Cagotelé. Ignasi, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon matí, bon dia.
A veure, senyor Cagotelé, comprèn la preocupació dels ciutadans amb el que està passant al servei públic de transport?
Home, totalment. Si nosaltres som els primers preocupats, aquestes coses no han de passar. I si la gent manifesta, serem els primers en acompanyar-los i donar-li tota la raó del món.
Ja, però amb això igual no n'hi ha prou, eh? Cal posar solucions sobre la taula. Com és que passen tantes avaries als trens?
Mira, jo tampoc m'ho explico, eh? Entrevistador, a primera hora del matí revisen tots els operaris, els trens, les vies, la catenària, que no sabem el que és, eh? Però la revisem i està tot bé. I després arrenquen els trens i quan no és un any és una ceba.
Ja, però i vostès estan pendents de tot durant el matí, no?
Bueno, totalment. És que ni respireu, atentíssims, les meves pantalles, els walkies, tot. Bueno, excepte tal vegada a l'hora d'esmorzar, ens agafem una estoneta.
Una
estoneta, eh? Lo justo.
Clar, perquè de quanta estona estaríem parlant per esmorzar?
Bueno, a veure, doncs, si sortim cap a les 8:30, tornem a les 10:30 o les 11, doncs dues horetes i mitja.
Clar, i això és una estoneta, eh?
Home, què són dues horetes en la immensitat de tota una vida? Això no és res.
Ja, però pensi que després hi ha avaries i no es resolen, eh?
A veure, que dejamos al Paco, eh? Paco esmorza a les 8 i ja es queda, i no es queda res sense assistència.
Clar, i el Paco, eh? Qui és el Paco?
Home, Paco... Paquito, es una institución. Es el mecánico más veterano que tenemos desde el primer día que está aquí.
Ya, ¿cuántos años tiene el Paco?
Pues mira, el otro día fue su aniversario y 97 años hace. Y que no volvió a olvidarse, ¿eh? Admirable el hombre.
Y ahí está Paco, ¿eh? Pendent de las avarías.
Bueno, es que es un campeón. El Paquito clar. Es un fenómeno.
En fi, va, ara entenem moltíssimes coses. Ignasi Teletuerca Gotelé, treguis el palillo a la boca, quan el truquin de la ràdio, també igual se l'entén millor.
No, que és un problema de dentadura.
Ah, és dentadura, eh?
Me la estoy cambiando.
Clar, no entra per seguretat social, tampoc, eh?
No, me lo está haciendo Paco, me lo está cambiando Paco.
Val. Deia Ignasi Teletuerca Goteler, responsable tècnic a nivell de Catalunya de Rodaries i Trens. Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel, eh?
Puc saludar?
Sí, home, sí, faltaria.
Sí? Pues saludo a Pierre Agostini, Ferenc Krauss i Anne Lunger, ganadores del Nobel de Física. Son colegas, jugamos al muro.
Son colegas, eh?
Son colegas.
Val.
Majos, son majos.
Senyor Teletuerca Goteler, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Bueno, buenos días para usted, buenas noches para mí.
Ai, Déu meu, Paco Teletuerca Goteler.
Mira,
en fi,
no sé, no em sembla bé, que vagin a esmorzar dues hores, home, sincerament.
Home, Déu-n'hi-do. Després passa el que passa.
Des de Radio Estel denunciem els esmorzars molt llargs.
Sí?
Sí.
Jo també ho faig.
Tu també fas esmorzar llargs?
No, denuncio.
Jo també faig esmorzar i esmorzar en 5 minuts.
Denuncio.
Ets un home com Déu mana.
Ara. A treballar en aquesta vida, si vingut.
A treballar.
Ara. Com treballen els nostres companys d'informatius i també treballa Xavi Toscano
bueno.
Amb la nova edició de l'Estel Migdia. Home, sí, i tant que s'ho corren. Bueno. Ara sí, informació veraç. Com dèiem, amb Xavi Toscano, a l'Estel Migdia. Nosaltres hi tornem amb més caravana a partir de demà a les 8 del matí. Adéu-siau.